Són les 8 del matí. Bon dia des de Cavallers.
Bon dia, que començarem inestable i ens podrà portar algun ruixat matiner i la tarda quedarà entre poc i mitja ennuvolada.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'aquest dijous 28 d'octubre del 2021. Avui dia més insegur que aquests últims. Fins a mig matí no podem descartar alguna pluja en algun punt de la comarca. Màximes entre els 18 i els 20 graus. Ara mateix, aquí a Palafrugell, des d'on us saludem, tenim 13 graus, 11 a Platja d'Aro i 12 a Torroella de Montgrí. Un dia que ens despertem amb la notícia que molts pobles del Baix Empordà podrien perdre una milionada si no poden aplicar l'impost de la plusvàlua. Ens hem mirat els pressupostos municipals de molts pobles i déu-n'hi-do la partida d'ingressos que tenien previstos amb aquest impost que ara ha estat declarat inconstitucional. Per cert, que això ha aixecat molta polseguera. Palafrugell puja l'IBI i l'impost d'escombraries, però no és pas l'únic de la comarca on això passa. Un context de menys ingressos i en què es cal molta inversió obliga molts ajuntaments a pujar una mica les taxes. I avui també donarem veu a les entitats ecologistes que s'oposen al nou decret de renovables del govern. Parlarem amb una entitat ecologista d'aquí de l'Empordà. Tot plegat en un supermatí en què parlarem amb una metgessa de Palamós que ha recorregut una odissea per intentar salvar una noia del Senegal i com cada dijous acabarem el programa parlant de cinema amb l'Ignasi Arbat. Les 8 i 2 minuts. Som la ràdio de l'Empordà. I ara toca saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital i avui tenim amb nosaltres l'Anna Salvador, la Maria Alzina i l'Àlex Cordón. Bon dia a tots.
Hola, Dani,
hola,
bon dia.
Bon dia.
Municipis del Baix Empordà temen perdre una milionada sense l'impost de la plusvàlua.
Els municipis del Baix Empordà es veuran afectats per la suspensió de l'impost de plusvàlues. El Tribunal Constitucional va prendre ahir la decisió de suprimir la fórmula que s'utilitzava per calcular l'impost. Municipis com Palafrugell, Palamós o Sant Feliu de Guíxols podrien experimentar una reducció dels ingressos superiors al 1 milió d'euros.
Doncs, per cert, Palafrugell apuja l'IBI i l'impost d'escombraries.
Palafrugell augmenta un 2% l'impost de béns immobles i un 5% la taxa d'escombraries. L'Ajuntament justifica l'increment perquè asseguren que han de fer front a més despeses. En canvi, alguns partits de l'oposició, com el PSC, troben que és una decisió poc sensible amb els ciutadans.
A la Bisbal, l'Ajuntament fa el primer pas per ampliar l'ambulatori.
El ple va aprovar per unanimitat una modificació del planejament municipal per qualificar com a zona d'equipaments l'illa en què hi ha la Torre Maria i el CAP Doctora Casaponsa. S'espera que l'ampliació es pugui acabar en els propers 4 o 5 anys.
I sense moure'ns de la Bisbal, el mercat de la Bisbal tornarà al carrer Ample el mes de novembre.
Aquest és el compromís que ha pres l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, en l'últim ple municipal de l'Ajuntament aquest dimarts. El mercat tornarà al carrer Ample, tot i que amb un altre format més adaptat a les mesures de seguretat de la pandèmia. Ho farà com a molt tard el 18 de novembre, després d'haver deixat el carrer el juliol del 2019 per les obres de remodelació que s'hi van haver de fer.
Palamós preveu asfaltar, atenció a aquesta xifra, 4.600 metres quadrats de carrers.
Palamós començarà a reasfaltar alguns dels seus carrers més importants abans d'acabar l'any. Ja s'estan licitant els treballs d'asfaltatge de diversos carrers del municipi. Es prioritzen els carrers establerts al procés de participació ciutadana de finals del 2016. Els palamosins van demanar donar preferència als carrers amb el paviment més deteriorat, seguit d'aquells on passen més cotxes.
I Verges acollirà unes jornades municipalistes on es debatrà sobre la gestió de l'aigua i la transició energètica.
Les organitzen Municipalistes per la República i són les primeres que es faran a les comarques gironines. Entre els participants a les xerrades hi haurà el diputat de la CUP, Dani Cornellà, alcaldes de diversos municipis catalans i investigadors de diferents àmbits.
I més enllà d'aquí, més enllà del Baix Empordà, hi ha moltes notícies. Com que Xavi Hernández és el principal candidat per ocupar la banqueta del Barça, el tècnic de Terrassa és el màxim favorit per ser substituït de Ronald Koeman després que el destituïssin per la derrota a Vallecas. La derrota del Barça contra el Rayo Vallecano ha sentenciat Ronald Koeman. En el vol de tornada de Madrid, Joan Laporta li va comunicar la seva destitució com a entrenador del Barça. La decisió del president deixa via lliure per l'arribada de Xavi Hernández, que es converteix en el principal candidat a substituir el tècnic neerlandès. El Tribunal Constitucional també tomba el segon estat d'alarma. El principal motiu és que la normativa aprovada pel govern de Pedro Sánchez va impedir el control per part del Congrés dels Diputats i va delegar competències, diuen des del Tribunal Constitucional, equivocadament a les comunitats autònomes. 4 dels 10 magistrats han votat en contra d'aquesta decisió. La sentència, per tant, compta amb els vots particulars del president i de 3 magistrats més. Josep Costa queda en llibertat després de no declarar davant del TCJ. L'exvicepresident primer del Parlament ha quedat en llibertat cap a les 3 de la tarda d'ahir després d'acollir-se al dret a no declarar per suposada desobediència al Tribunal Constitucional. Els Mossos el van detenir ahir per portar-lo davant la jutgessa. Ell diu que no reconeix aquesta magistrada, de fet no reconeix el tribunal i de fet la pensa recusar, diu que se l'ha detingut il·legalment. I avui ja vaga el sector públic, els serveis mínims són bastant elevats, una vaga al sector públic per protestar contra l'abundància d'interins i demanar l'estabilització del personal que no té una plaça fixa i, per tant, denunciar l'elevada temporalitat a l'administració. La convoquen els sindicats CGT, CNT i la Intersindical, la IEC, majoritària de la Generalitat, que han convocat aquesta aturada de 24 hores, una vaga que no té el suport ni de l'UGT ni de Comissions Obreres. Són les 8 i ara mateix 7 minuts, som al Supermatí de Ràdio Capital. Volem conèixer quina és la previsió del temps per avui i sobretot saber quin temps ens espera per aquest dijous, de quina forma comença el dia, i ho fem amb en Marc Vila. Què tal, Marc? Bon dia.
Bon dia.
Aviam, detalls de la previsió del temps d'avui, molt marcada, entenem, per aquesta inestabilitat, no? Aviam, què ens expliques? Aviam si podem escoltar en Marc, no sé si és possible, no sé si tenim la connexió preparada. Aviam, Marc, endavant.
El dia d'avui es planteja més inestable que les últimes jornades. No s'esperen grans ruixats, però fins a mig matí no podem descartar-ne la possibilitat. Anirem dels quasi 10 graus mínims als 18-20 màxims, i això, en general, en seran responsables les nuvolades que inestabilitzaran el dia. I encara està per confirmar, però en principi el divendres quedaríem a l'espera d'una línia frontal que semblaria que dissabte ens podria afectar.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui al Supermatí, el comentari del dia ens l'envia per primera vegada la torroellenca, l'exconsellera Dolors Bassa.
Avui és el meu primer comentari a Ràdio Capital. M'incorporo amb molta il·lusió i amb la sensació de compartir amb tots vosaltres, els oients de l'Empordà, les vivències, reflexions i notícies del nostre entorn. Ara no només des de l'escolta activa, com fem generalment, sinó des del vessant del mateix micròfon. Estem al mes d'octubre, però cada dia evidenciem que l'escalfament global és una realitat local. No fa fred, el sol continua lluint i la temperatura és agradable. Quina diferència d'anys enrere, on aquest temps, prop de les fires de Sant Narcís i de la Castanyada, estrenàvem abric, guants i bufanda per no sentir el fred en el cos. Si fa uns 10 anys es parlava de l'efecte hivernacle i el forat de la capa d'ozó, en els darrers anys, en canvi, es fa més èmfasi en el canvi climàtic. I segons el pronòstic de l'Organització de Científics Climate Central, que ha desenvolupat models per a visualitzar com quedarà la Terra de continuar l'escalfament global, se'ns diu que la pujada del nivell del mar derivat de l'augment de les temperatures amenaça d'inundar part de la franja marítima gironina. A més, cada cop consumim més recursos, petroli, fusta, aigua, produïm més emissions de gasos, cotxes, indústries, incendis, i la població en general no para d'augmentar. Sembla, doncs, raonable pensar que si continuem així, la Terra no ho pot assumir. Per aquesta raó, cal que reflexionem en cada acció personal i diària que portem a terme per poder reaccionar col·lectivament, perquè enfortir la consciència de pertinença a un territori és una consciència desperta que ha de revertir en acció, i si no ho fem, pot acabar en remordiments, és a dir, que ens neguem de penedir de perdre grans oportunitats. Per això, cal que aquests dies aprofitem el sol, aprofitem el temps i posem la mirada envers el paisatge, el mar blavós i tranquil, la planúria dels arrossars, aquests arbres de color marrons, grocs i verdosos que deixen caure les fulles com a símbols de tardor, però que ens mantenen un paisatge clar per gaudir-ne i no malbaratar.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Avui heu de saber que tornen les Fires de Girona. És la primera gran ciutat del país que recupera la festa major com la d'abans de la pandèmia, i ho fan amb un plat gros avui. A les 12 de la nit, a la Copa, Oques Grasses. Avui, a la cançó del dia, Torno a ser jo.
A la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro, ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro més. Torno a ser jo, torno a ser jo. Coneixem les pors, que sóc la vida boja, l'eterna joventut, i em sap molt greu, però avui ja no ho puc fer millor. Només puc ser com sóc i anar aprenent de tot, i anar aprenent de tot. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro. No podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. Torna a ser tu, torna a ser tu, torna a ser jo.
Territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio
Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Què tal, com esteu? Som al Supermatí, som a Ràdio Capital, les 8 i 17 minuts ara mateix. Avui volem conèixer una història d'aquelles que emocionen, aquelles que passen aquí a casa nostra i que hem d'explicar. Avui volem conèixer una metgessa d'urgències de l'Hospital de Palamós que va fer un viatge a Senegal, un viatge habitual amb una ONG, i va trobar-hi una persona a qui va intentar salvar, a qui ha intentat salvar durant tot aquest temps, i de moment ho està intentant, ho està a prop d'aconseguir-ho. Avui parlem amb la Gemma Oliu, que és metgessa d'urgències de l'Hospital de Palamós. Gemma Oliu, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia, molt bé.
Novembre del 2018. Què passa el novembre de 2018?
Sí. Bueno, novembre del 2018 nosaltres fem un dels viatges que fem de col·laboració habitualment amb la ONG Amics de Bodembo. Bodembo és un poble del Senegal, de la part interior de Senegal, molt lluny del mar, i allà doncs, bueno, hi ha una ONG que fa com un treball integral amb el poble, no? Doncs des de fer pous per poder tenir regadius i bueno, col·laborant a l'escola, fer una casa pels mestres, bueno, molts projectes, portar aigua potable, posar plaques solars pels pous de la horta, i un dels projectes més importants és el projecte de la Casa de Salut. Aleshores, pues, bueno, la Casa de Salut és un petit consultori on hi tenim un enfermer i una comadrona que visiten els pacients d'allà de la zona. Llavors la Casa de Salut la vàrem fer nosaltres, però a poc a poquet vam lograr que el govern de Senegal ens la reconegués i ara forma part del sistema de salut públic de Senegal. I el tema és que de tant en tant grups de metges, quan podem, anem allà pues, a fer suport de l'infermer i la comadrona que estan visitant. Llavors, en un d'aquests viatges que vam fer nosaltres, el novembre del 2018, ens va venir una àvia amb una nena per dir-nos que si podíem mirar-li la cama, que tenia mal a la cama. Llavors, bueno, visitem la nena, mirem la cama i el mal era, bueno, una cama que estava totalment plena de fístules de pus, de dalt a baix, des del genoll fins al turmell.
Què s'hi havia fet?
Amb la qual cosa, doncs, perdona?
Què s'hi havia fet? Què li havia passat?
Sí, ella ens explica l'àvia que la nena, doncs, que passejava les cabres, es va lligar amb el cordill d'una cabra, va caure, va anar a parar contra una pedra i es va fer una, en teoria, una ferida. Perquè, clar, per ells tots són ferides, però veient la cama no era una simple ferida, era una ferida que arribava a l'os i que havia fissurat l'os.
perquè el problema és que per petita que sigui una fissura en l'os, si entren microbis i l'os s'infecta, és molt difícil de curar, perquè l'os és un teixit que no té tants vasos com la pell o com el múscul, i per tant, quan hi entren els microbis, queda tot absolutament infectat per dintre i és molt difícil de curar. Aleshores, nosaltres el novembre del 18 vam suposar que el que tenia era una infecció de l'os que estava suporant a través de la pell. El problema és que no podíem comprovar-ho perquè no podíem anar a fer la radiografia.
Aquesta nena és la Maimuna.
Sí, aquesta nena és la Maimuna, la Maimuna Konate.
Quants anys tenia, llavors?
En aquell moment tenia 9.
9 anys. Li veieu aquesta ferida i això, clar, entenc que en aquest consultori de volum 1 no teníeu les eines per poder-ho curar.
Bueno, és que ni en aquest consultori ni en tot Senegal. O sigui, Senegal té un sistema de salut molt precari i nosaltres, per exemple, l'hospital que tenim de referència, per dir hospital, és un habitacle, bueno, una mica similar en mida a l'ambulatori de Palafrugell, perquè ens fem una idea, i l'única cosa que té de diferent és que té un aparell de radiografies i un laboratori, i això és el que considerem nosaltres a l'hospital, i té 4 o 5 llits perquè la gent es pugui quedar si s'ha de fer una miqueta de tractament.
I, perdona, quanta gent, és a dir, és diguem, l'hospital de referència per quantes persones?
No t'ho sabria dir, però
molts, no?
Potser també per 100.000 persones, sí. Sí, perquè a veure, nosaltres calculem que la nostra post de Santé, bueno, el nostre consultori, dona servei a Bulembo i a tots els pobles a uns 16 quilòmetres a la Rodona, i calculem que això són unes 30.000 persones. ¿Vale? A veure, també heu de pensar que allà hi ha molta gent que apareix a casa i, per tant, els naixements no són sensats, no són coneguts. Per tant, són gent que va creixent i no s'ha registrat el lloc. O sigui, que és molt difícil calcular la població que tens realment, no? Però nosaltres, així, fent un càlcul estimatiu, pensem que la Post de Santé dona servei a unes 30.000 persones, més o menys. Llavors, l'hospital de referència, que està a la ciutat de Maca, donaria unes 100.000 persones o 150.000 persones. És que és molt difícil de calcular. Molt difícil. I llavors, de l'hospital de Maca, si hi ha casos més complexes, s'han de derivar a Tamba, que és una ciutat més gran ja, llavors allò sí que ja és una ciutat de veritat, s'han de derivar a Tamba, que a Tamba hi ha un hospital que seria com l'hospital de Palamós, per entendre'ns. I Tamba ja sí que agafa una àrea sanitària, si et digués, doncs, bueno, com tot Girona.
Val?
Llavors, clar, hem de pensar que una àrea sanitària com tot Girona té un hospital com el de Palamós i que la nostra zona de referència té un hospital que seria com un ambulatori dels nostres.
Vale.
I aleshores, bueno, doncs aquest tipus de tractament no es pot assumir a cap dels centres sanitaris públics del Senegal. Impossible. Ni a Dakar, que és la capital. Impossible.
D'acord. Llavors, què? Aquí, si em dius que no es pot assumir en centres públics, l'opció dels privats, us la plantegeu en algun moment d'aconseguir diners?
Sí, ens plantegem l'opció dels privats, però una intervenció privada a Dakar costa com 4 vegades una intervenció privada aquí. O sigui, són països que hi ha els grans rics i els grans pobres, no? O sigui, no hi ha classe mitjana com aquí. O sigui, hem de pensar que l'economia d'allà és agricultura i turisme, amb gent que viu el dia a dia. O sigui, avui tinc per menjar, avui menjo, no? La majoria de gent. I llavors hi ha els grans rics, que són normalment empreses europees, que s'han instal·lat en allà, que tenen treballadors d'allà i que són la gent que ha fet riquesa, però és un tant per cent molt, molt baix de la població. Jo no me'l sé perquè no és el meu tema, no? Mm-hmm. Però tens claríssim com vas per les ciutats o com vas tal, que hi ha una gran massa de gent que sobreviu i després la gent, l'élite, no? Llavors, clar, una intervenció privada allà és que és una locura. O sigui, no és inassumible en absolut.
I per tant, quina era la solució?
En allà, tallar la cama. Sí, la solució en el consultori en allà a Senegal és tallar la cama.
Estim que estem parlant d'una nena que tenia 9 anys.
Sí, estem parlant d'una nena que té 9 anys. Llavors, són unes infeccions que, diguéssim, hi ha el cartílag de creixement i llavors la infecció estava dintre de l'os i el cartílag de creixement havia fet com una miqueta de fre, no? Llavors, però esclar, ja començava a estar una miqueta afectat. Llavors, la infecció quan pot traspassar el cartílag de creixement o quan la nena creix una miqueta més i el cartílag es tenca, doncs la infecció passa ràpidament cap a dintre l'articulació del genoll, infecta tot el genoll i a partir d'aquí sí que quan tens una articulació infectada és molt pitjor que un os infectat, amb la qual a partir d'aquí ja és tallar la cama per sobre genoll i ja està.
Però la notícia és que segueix tenint cama, vull dir, què ha passat des de llavors?
Bueno, a veure, el que ha passat des de llavors és que, primera, que les infeccions de l'os s'ha d'entendre que és una cosa lenta, ¿vale? O sigui, no és com una infecció, no sé, del fetge o del cervell, que són ràpids, sinó que l'os, precisament, igual com es cura lent, també s'infecta lent, per entendre'ns, no? Llavors, pues, la infecció aquella va anar fent, però va quedar bastant continguda per el que t'he dit, pel cartílag de creixement. Hem de pensar que això en una persona gran l'evolució hauria sigut molt ràpida, perquè no hi ha cartílag de creixement que ho frena. Vale? A part, nosaltres el que vam fer va ser aconseguir-li antibiòtic i li deixàvem antibiòtic doncs, perquè anés prenent, perquè per alguna manera l'antibiòtic no t'acurarà mai una infecció de l'os, però sí que ens pot ajudar a que aquesta infecció passi menys cap al teixit tou, no? Cap a la pell, cap al múscul i fins i tot cap a aquest cartílag de creixement que t'estic dient, no? I aleshores, doncs, bueno, després de 2 anys d'antibiòtic oral, la cama es va anar doncs, bueno, mantinguent i de moment allà estava.
Val. Però calia una solució, calia trobar una altra solució i va ser quan vau decidir portar-la cap a Catalunya. En quin moment que decidiu que cal que vingui a Catalunya per poder-li curar?
Bueno, nosaltres el 2018 de novembre va ser com la vàrem sospitar que tenia això. El diagnòstic, bueno, per fer el diagnòstic necessites una radiografia. Llavors, clar, entre el nostre poble i l'hospital de referència hi ha un riu que durant l'època de pluja no es pot travessar. Llavors aquest riu està ple d'aigua fins cap al desembre o una cosa així, amb la qual no vam poder travessar per anar a fer la radiografia. I vam tornar a anar al març del 19 i va ser llavors que sí que vam poder anar fins a l'hospital, vam fer la radiografia i vam veure que realment era una osteomielitis i a més l'abast de l'osteomielitis, perquè tu pots tenir una osteomielitis només en una part o una osteomielitis de tota la cama, de tot l'os, i realment era una osteomielitis de dalt a baix de tot l'os, no? I allà va ser com vam pensar que havíem de començar a fer els papers per portar-la, perquè era, bueno, allò era inassumible.
És que ja és simptomàtic d'una realitat el fet que perquè ha plogut i perquè el riu porta aigua, no, quant temps es va haver d'endarrerir aquesta radiografia només per les condicions?
Doncs mira, del novembre fins al març. Del novembre fins al març, 4 mesos. No. Sí, 4 mesos. Però bueno, pensa que el diagnòstic també s'havia endarrerit perquè la nena havia caigut, que devia ser, per lo que vam calcular que ens havia dit l'àvia, sobre l'abril. Abril, maig, bueno, por ahí, i nosaltres no la vam diagnosticar fins al novembre, perquè no hi vam anar fins al novembre. Llavors, allà tot és molt lent, no? Tot s'enredereix molt. Sí, però també s'ha de dir que físicament són molt resistents, perquè, a veure, aquesta cama havia de fer molt mal, i la nena caminava i feia feina i jugava amb la cama així.
Per tant, va ser en aquest moment quan vau decidir que calia portar-la a Catalunya?
Sí, el març del 19.
Val, el març del 19. Ara volia mirar la distància, no?, entre la ciutat de Bulembú i Palamós, per veure la distància recorreguda. Però, clar, ja entenc que tot plegat ha estat una odissea, perquè estem parlant 2019, novembre, no?
Sí.
Si no m'equivoco, arriba la pandèmia i tot això es complica moltíssim.
Sí, bueno, nosaltres el 2019, al març, és com comencem a intentar a fer papers. És un procés lent perquè s'ha de fer tota una sèrie de... Però nosaltres el que intentàvem era un permís de residència, un permís d'estada, ¿vale? per poder fer doncs, que la nena sense limitacions i tal pogués estar aquí per anar curant la cama. Llavors això és un procés complex i has de fer molts papers, moltes anades a les oficines, amb un avall i tal, i quan ja pràcticament semblava que ho teníem, va arribar la pandèmia. Llavors, a partir d'aquí, deixes de tenir, o sigui, pràcticament un any de papers, perquè estem parlant del març del 19 i la pandèmia ens van tancar el març del 20. Val? El que passa és que, bueno, ja t'ho dic, va ser com tota una odissea de tràmits i coses, i bueno, finalment va arribar el Covid. Nosaltres, mentrestant, anàvem anant allà i li anàvem fent cures i li anàvem donant antibiòtic, o sigui, perquè no només som nosaltres que hi anem, també hi ha a vegades pues, metges de Salt, infermeres de Santa Caterina, també havien anat unes metgesses d'Olot, és a dir que són diversos grups de gent que anem col·laborant amb aquesta ONG. I llavors cada vegada que s'hi anava, se li donava antibiòtics, se li feien les cures i anàvem com contenint una miqueta, no?, el tema de la infecció.
Llavors, ara estem situats a la pandèmia, no?, al març del 2020,
sí.
S'atura tot. En quin moment podeu reprendre-ho?
Bueno, ara.
Fins ara
o sigui,
mateix,
nosaltres... Bueno, ara no, tampoc és ben bé així. O sigui, nosaltres vam anar-hi just, mira, l'últim viatge que vam fer nosaltres a Bolembo va ser al febrer del 20, arribàvem a l'1 de març i ens tancaven a dintre amb el confinament el 13 de març, si no recordo malament. Llavors, a partir d'aquí nosaltres li havíem deixat antibiòtic oral perquè anés prenent durant uns 4 o 5 mesos, perquè és clar, nosaltres comptàvem tornar-hi de seguida, no? Bueno, li vam deixar l'antibiòtic i bueno, va passar tot això del coronavirus i els infermers i els sanitaris que tenim allà doncs ens anaven enviant fotografies de la cama perquè més o menys sí que li anaven curant una mica cada dia allà, no? I ens van començar a arribar fotografies que l'os ja començava a veure-se a través de la pell. O sigui, nosaltres el que havíem arribat a veure eren fístoles de pus, i en realitat doncs, ja quan l'últim ja vam començar a veure que l'os es veia, o sigui, es veia gran part, potser te diria que la meitat superior de l'os es veia a través de la pell, no? I llavors, casualitats de la vida, un dels nostres cooperants va anar amb el projecte Chevy a principis d'aquest any 21. No te sabria dir exactament si va ser el febrer, va ser el març. Bueno, ell va anar amb el projecte Chevy, però van anar només l'infermer aquest cooperant, el Ramon Bosch, que també forma part de la història, no? Sí. I el Paco Muriana, que és el president del projecte Chevy, no? I llavors, amb una conversa d'aquestes de sobretaula, el Paco Muriana li va dir al Ramon: ostres, pues, mira, que hi ha una gent que es dediquen a això, que es diuen conductors solidaris de Catalunya, no? Llavors, els conductors solidaris de Catalunya, ells el que fan és detecten casos de nens de països subdesenvolupats que s'han d'operar de coses complicades i els ajuden a fer els visats sanitaris.
D'acord.
I a partir d'un cop tens el visat sanitari, doncs llavors és quan el nen pot venir aquí a rebre el tractament. Vull dir que és un viatge específicament per rebre un tractament. Llavors, doncs, bueno, nosaltres, quan en Ramon va tornar, me diu: ostres, mira, hi ha això, perquè no ho provem? I dic: home, per provar, qualsevol opció és bona, no? Llavors ens vam posar en contacte amb conductors solidaris i ens varen explicar una mica tot com es fa el tema del visat. També ens ho van facilitar perquè ells ja tenen molt contacte amb el consulat espanyol a Dakar. I, bueno, sí, ens varen donar una data, bueno, vam haver de fer una pila de papers també, ens varen donar una data i, bueno, al principis de juliol ens varen dir que el 30 ja teníem data allà a Dakar, al consulat de Dakar. I, bueno, doncs, con estas que ens en vam anar cap allà a buscar la nena. Llavors, s'ha de dir que l'obtenció del visat sanitari passa perquè una entitat te faci el tractament de la nena i assumeixi el cost, val? O sigui, quan tu tens un visat sanitari no pots utilitzar la seguretat social, sinó que ha d'haver-hi una entitat que es fa càrrec del cost del tractament, sí. Que en aquest cas va ser l'Hospital de Palamós.
Val. Per tant, l'Hospital de Palamós com a tal s'ha fet càrrec d'aquesta operació,
sí.
no a través de les arques públiques, diguem-ne.
No, en absolut. O sigui, és que precisament el visat sanitari te deixa molt clar que hi ha un apartat que tu has de signar que en cap cas anirà a càrrec d'administració pública el cost de cap dels aspectes de la cura de la nena un cop està en el país, no? O sigui, tu firmes com tal, en aquest cas nostre, l'Hospital de Palamós paga el tractament i Amics de Bolembo paga la manutenció, la roba, tot el que necessiti la nena mentre estigui en el país curant-se la cama. Llavors, tu fas el visat sanitari amb unes normes que tu signes, doncs, que, bueno, de que quan aquesta cama estigui curada, més 3 mesos de rehabilitació, més tal, la nena retornarà cap al seu país, no? Vull dir que és un visat, és una cosa molt tancada, no? Molt de que aquesta nena ve aquí per fer això, ho paga tal entitat i després retorna al seu país. Vull dir que és un visat tancat estrictament per venir a fer això. Seria com la persona que no és de l'espai Schengen i té visat d'estudis, que quan acaba el curs torna al seu país i ve només per fer el curs. saps? O sigui, funciona una miqueta així. Llavors, bueno, nosaltres quan vam saber aquesta opció, vam anar a parlar amb, amb gerència de l'Hospital de Palamós i, bueno, ens ho van facilitar moltíssim. De seguida ens van dir que sí i de seguida, doncs, bueno, vam engegar tots els papers i tots els documents i, bueno, ho vam tenir, doncs, molt ràpid. Un cop vam encetar aquesta via va ser ràpida.
Val, per tant, ella arriba a juliol-agost d'aquest any. Aquí a
ella va arribar, nosaltres volàvem el 31 de juliol cap aquí i arribàvem l'1 d'agost, que és diumenge.
Val.
I va ingressar a l'Hospital de Palamós el dilluns dia 2.
D'acord. Quantes operacions li heu fet ja?
A Palamós n'hi han fet 3. Es va començar el 18 d'agost perquè primer vam aprofitar un parell de setmanes per millorar-li l'estat nutricional, perquè, bueno, hi havia certs dèficits i era important que això anés bé. I llavors, des del 18 d'agost fins ara, se n'hi han fet 3 operacions. Han sigut 3 operacions de neteja i rescat de l'os per treure tota la porqueria que es pot. O sigui, l'important amb una osteomielitis és rascar i rascar i rascar i treure les parts infectades. Perquè el problema és que les parts infectades dintre l'os fan un procés que nosaltres en diguem un segrestus. És a dir, queda unes boles d'os infectades aïllades de la resta de l'os i no hi arriba la sang. Com que no hi arriba la sang, no hi arriba l'antibiòtic. Aleshores, no es pot curar per si sol. Per tant, tots aquests segrestos s'ha d'entrar a quiròfan i rascar-los de dalt a baix i treure'ls a tots. És una operació complexa.
D'acord. I de tant en tant també se la porta a Sant Joan de Déu, no? Si no m'equivoco. A mi m'agradaria saber quina és la solució que esteu pensant ara mateix, que és el que...
Sí, o sigui, nosaltres, Sant Joan de Déu, per entendre'ns, és el que dona una miqueta de suport en els casos difícils de l'Hospital de Palamós. Llavors, tots aquests casos es comenten, nosaltres els hi vam comentar i vam anar a fer, bueno, no és de tant en tant, hi vam anar una vegada, però jo t'explico. Sant Joan de Palamós té una part també de fundació que es diu Cuida'm, que és el que treballa amb conductors solidaris i és el que s'encarrega del tractament d'aquests nens que venen d'altres països. El problema és que la Fundació Cuida'm té el pressupost super esgotat per fins a final, jo diria, que del 22 i tot, perquè ens van dir que seria molt, molt de temps per poder assumir aquest cas i aquest cas no es podia assumir i hi havia pressa, perquè si no la cama sí que realment hagués acabat tallada, no? Aleshores, a través de la Fundació Cuida'm, ens varen fer una ressonància magnètica i un TAC i una visita mèdica i 3 dies d'hospitalització per poder fer la valoració de la nena als traumatòlegs pediàtrics de Sant Joan de Déu, val? Llavors, bueno, la valoració pediàtrica que vam fer és que d'entrada, amb tota la feina que s'ha fet a l'hospital, que ja l'os està, molt bona part de l'os està molt net i està molt vitalitzat, que l'amputació de la cama es descartava, que, bueno, ja és el que us vaig dir, 100% en medicina no existeix, però, home, tenim unes expectatives elevadíssimes del 99% que aquesta cama se salvarà i no s'haurà de tallar, no? Llavors, ara el problema que ens queda és que hi ha, en una zona de l'os, una part molt dura, d'un segrest molt dur, que no es pot acabar de perforar amb les eines normals que es fan servir per perforar l'os i netejar, i l'opció que hi ha és treure tota aquesta part d'os, però, esclar, si tu treus, no sé, 5-7 centímetres de la tíbia, te queda la tíbia totalment interrompuda i has de tenir algun sistema per suplir aquest os.
Clar.
Llavors el que es fa és es posa un aparell que es diu un fixador extern, que són uns claus que van a la part de dalt de la tíbia i a la part de baix de la tíbia i unes barres laterals que aguanten la cama, diguéssim. Que això no serveix només perquè es pugui caminar, sinó que serveix perquè si tu tens un os interromput, tots els músculs que hi ha al costat tendeixen a fer-se més petits, no? Perquè, és clar, per ajuntar l'os, i per tant quedaria una cama més curta i deformada, no? Llavors el que s'ha de fer és, doncs, treus un tros d'os, però per la part de fora de la cama poses un ferro que te serveix tant per aguantar el pes com perquè no hi hagi aquest efecte de que un tros d'os s'acosti a l'altre i ens quedi una cama més curta.
Val. D'acord.
No sé, és que és una mica difícil, sí, d'explicar.
Sí, no? La conclusió, no? S'ha de canviar una part de l'os per un fixador i això té un cost important.
Sí, té un cost molt elevat, sí. Té un cost molt elevat i llavors és per això que estem nosaltres demanant ajuda. Perquè, clar, el cost, tu dius, vale, si el podem assumir com a ONG, a hores d'ara sí que el podem assumir. Però això vol dir deixar de fer una pila de projectes que tenim a Volembo, no? Per exemple, un dels projectes és obrirem un consultori de salut ocular perquè es pugui operar allà a les catarates, perquè per culpa del sol i la sorra hi ha gent jove que ja té catarates i que s'hi ve molt malament. Llavors, clar, tu dius, home, no podem invertir tot en una persona perquè hi ha el benestar de moltes altres persones, que no només són adults amb catarates, també hi ha projectes de salut infantil, també hi ha doncs, la medicació pediàtrica que l'assumim nosaltres. Llavors, clar, hi ha tota una sèrie de projectes que no podem aturar.
Per tant, el que demaneu, el que heu obert és un projecte de micromecenatge, no?
Sí, sí, sí. Hem fet un micromecenatge a través de la pàgina de migranodearena.org i el nostre repte, el nostre projecte és Carrera por Maimuna.
Val. Quants diners necessiteu?
A veure, el preu de base d'entrada que ens han donat del fixador són 11.000 euros. Val? Llavors, clar, nosaltres el que hem fet en aquesta pàgina de micromecenatge és posar un repte de 3.800 i llavors estem fent recollida de fons per altres vies. Vull dir, a través de xarxes socials, amb un compte corrent, doncs, bueno, hem fet també les xarxes socials del CIBE, del CIBE Hospital de Palamós, també ens han fet doncs, bueno, una mica de com se diu ara, ens han exposat a les seves xarxes pues, aquesta necessitat i allà ha posat un compte corrent i també aquesta pàgina del micromecenatge i a veure, és el que t'he dit, el preu del fixador són 11.500 i en principi qui és allà on t'hauríem d'arribar.
De moment en aquesta pàgina de micromecenatge de Migrano d'Arena, que per cert podeu trobar si voleu col·laborar a través de la nostra pàgina web a radiocapital.cat, esteu a punt d'aconseguir aquest repte, aquest límit que us havíeu assumit, que havíeu assumit de 3.800, si no m'equivoco, aneu pels 3.400, però com deies, falten molts dies, falten encara 64 dies perquè s'acabi aquest repte que havíeu marcat, heu aconseguit el 91%, però no us tanqueu aquí, no us tanqueu en els 3.800 perquè la necessitat és de gairebé d'11.000 euros, deies.
Sí.
A Migrano d'Arena, l'enllaç que podeu trobar a la nostra pàgina web a radiocapital.cat si voleu col·laborar amb aquesta Carrera por Maimuna, que és com ja heu dit a la...
Carrera por Maimuna, sí.
Com està ara la Maimuna? Ella està aquí, entenc, que està ingressada a l'hospital o està vivint aquí a...
No, ara no està ingressada. O sigui, també t'he de comentar que nosaltres a l'Hospital de Palamós, com que tenim la càmera hiperbàrica que ens serveix per oxigenar teixits, també li hem fet molt de tractament amb càmera hiperbàrica després de les operacions, que això també ens ajuda a vitalitzar l'os, perquè el fem servir per moltes lesions òssies, per exemple, que si els quadres compartimentals o fractures molt complexes, ingers. Llavors, amb això també hem vitalitzat molt l'os i això també ens dona un gran avantatge el fet de tenir càmera a l'Hospital de Palamós. No? Llavors ara diguéssim que hem completat 40 dies hàbils de tractament en càmera i normalment com fem 40 dies hàbils després fem un descans perquè també ja pot tenir els seus efectes secundaris, bueno, que ara no ve el cas. No? I llavors ara ella està diguéssim, està amb nosaltres, està a casa d'una infermera en el dia d'avui. I, bueno, doncs nosaltres l'anem cuidant, no?, com si fos de la família, per entendre'ns. Llavors, quan torni a ingressar, el pròxim ingrés segurament ja serà Sant Joan de Déu, doncs llavors segurament es farà intervencions, neteges i tal, bueno, posar-hi aquest fixador a Sant Joan de Déu, s'estarà 2-3 dies a Sant Joan de Déu i després tornarà a acabar de fer l'ingrés a l'Hospital de Palamós. També, primera, perquè nosaltres ho tenim més a prop per poder-li fer l'acompanyament, la companyia, li fem una miqueta d'escola, una miqueta de classes, i també perquè pugui tornar a entrar a la càmera hiperbàrica. En la qual, ara mateix, en aquests dies, no està ingressada a l'hospital, sinó que està a casa d'una infermera, però després sí tornarà a estar ingressada a l'hospital.
I com esteu vivint aquesta relació, aquesta convivència amb una noia del Senegal que ve aquí a Catalunya, amb una societat, una forma de viure bastant diferent, no? Imagino que la de Bulembú. Com ho està vivint ella?
Bueno, és que no té res a veure. Ella, mira, la veritat és que t'he de dir que les dues primeres setmanes plorava per qualsevol cosa i és normal. Primer que és una nena. I encara que, o sigui, no només perquè la societat és diferent, vull dir, tu tens un nen d'aquí que el separes dels seus pares durant 2 setmanes i també plora, no? O sigui, que és molt lògic. Doncs primer estava com molt fluixa, molt tal, però realment els nens tenen una capacitat d'adaptació impressionant, són molt plàstics. I ella ara, bueno, te diria que està moltíssim, molt integrada. Pensa que ens entenem parlant amb ella en català, en castellà i en francès. O sigui, ella potser li costa articular les frases, però ens entén qualsevol cosa que li preguntem, qualsevol cosa que li diguem, i es fa entendre, i a més, com que li ajudem a llegir i a fer matemàtiques i tal, doncs cada vegada va parlant més. I està, bueno, jo penso que és una persona que ha assumit molt que la realitat és la que és i que s'ha de fer això. Però és que pensa que aquesta gent són així, no? O sigui, nosaltres allà ens hem trobat casos de persones que els han diagnosticat de càncers o de coses molt greus, i tu veus que ho assumeixen i diuen, vale, pues és la voluntat superior, ha de ser així i és així, saps? Vull dir que no són com la gent d'aquí, que davant de determinades situacions ens arrebotem i bueno, i ens enfadem i volem canviar-ho, sinó que ells diuen, ha de ser això, és això, ja està, vull dir, d'estar aquí per curar-me la cama, estic aquí per curar-me la cama, i quan sigui ja tornaré a casa. Vull dir que molt bé, o sigui, molt bé, fantàstic, la relació fantàstica, i a més, no sé, s'integra molt bé com un més de la família. Jo algun dia també he vingut a dinar a casa o a estar a casa a les tardes per fer una miqueta de deures, i fantàstic, perfecte, o sigui, molt bé.
Doncs 11.000 euros, aquest és el repte per aconseguir... Per...
11.000 euros, sí.
Esperem que, no sé, haver-hi pogut col·laborar una mica. Sapigueu que a la nostra pàgina web, a radiocapital.cat, trobareu tota la informació en aquest reportatge magnífic que ha fet l'Anna Salvador, i que podeu recuperar a la nostra pàgina web, com us deia. Bé, no sé si queda alguna cosa que vulguis explicar-nos, alguna cosa que ens vulguis dir per animar la gent a col·laborar.
Bueno, jo el primer que vull és donar les gràcies eternes a l'Hospital de Palamós-Sive, perquè sense ells aquesta nena no podria estar aquí, i la cama realment hauria acabat tallada. O sigui, l'hospital s'ha portat, però meravellosament no el següent, o sigui, molt impressionant. Això d'una banda, que crec que s'ha de dir. Després, evidentment, també donar les gràcies a les ONGs que ens han ajudat, no? O sigui, des d'Amics de Volembo fins a Conductors Solidaris, Projecte Xevi, que s'han implicat moltíssim tots, doncs també moltes, moltes gràcies. I llavors, doncs, bueno, el que sí és dir a la gent que hem de sortir de la realitat a la qual estem nosaltres, que ho tenim tot, i pensar que hi ha realitats paral·leles, no? I que de maimones n'hi ha moltes, que en aquest cas, doncs, bueno, la maimona l'hem trobat nosaltres perquè està en el nostre poble, que nosaltres quan anem allà, tot el que podem curar en allà ho curem, o sigui, fem una feinada, no? També tenim moltes donacions durant l'any d'antibiòtics, de coses d'aquestes que portem cap allà. També t'he de dir que molts dels antibiòtics que portem els recollim de gent que els ha retornat a les farmàcies, perquè no tenim consciència de lo que arribem a llançar de medicaments en la nostra societat, i és, bueno, fa mal al cor, no? Doncs això, no? Dir a la gent que nosaltres tenim una realitat, que vivim una bombolla, o sigui que Europa, Estats Units és una bombolla, la resta del món la realitat són com les de la maimuna, no? Llavors a vegades ens hauríem de conscienciar una mica que no tothom ho té tot, i que tot el que llancem aquí hauríem de destinar-ho allà, saps? Allà i allà, vull dir a l'Àfrica, vull dir a l'Àsia, o vull dir a Sud-amèrica, que la majoria del món està, doncs, bueno, està en situació maimuna. Mm-hmm.
Doncs sí, bona reflexió. Gràcies per passar avui pel Supermatí, Gemma Oliu, metgessa d'urgències de l'Hospital de Palamós. Gràcies per passar, que tingueu molta sort i molts ànims a la maimuna.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I nosaltres ara el que fem és repassar ràpid algunes notícies més. Per exemple, que els municipis del Baix Empordà temen perdre una milionada sense l'impost de la plusvàlua. Municipis com Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell o Palamós serien alguns dels grans afectats. El Tribunal Constitucional va prendre la decisió de suprimir la fórmula que s'utilitzava per calcular l'impost. Per tant, aquest impost que s'estava cobrant fins ara és inconstitucional. Anna, no, en aquest cas, Maria Alzina.
Doncs sí, municipis com Sant Feliu, Palafrugell o Palamós perdrien gran part dels seus ingressos amb la supressió d'aquest impost. De moment, el Tribunal Constitucional ha afirmat que el càlcul de la plusvàlua conté valors inconstitucionals. Per això s'ha suprimit. Però fins que la sentència no sigui ferma, la plusvàlua legalment es pot seguir cobrant. Comporta un cert risc pels ajuntaments, ja que diversos punts de la fórmula de càlcul de la plusvàlua s'han considerat inconstitucionals. Per tant, molts municipis arreu de Catalunya han decidit deixar de cobrar-la.
Com afecta això, per tant, aquí a municipis del Baix Empordà?
Poblacions com Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, la Bisbal de l'Empordà o Palamós podran veure reduïts els seus ingressos per la immobilització d'aquest impost. En el cas dels dos primers municipis, la quantitat supera el 1 milió d'euros. Però precisament l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, afirmava a Ràdio Palamós que s'hauran de reformular els pressupostos i veure si finalment es podrà cobrar part de l'impost.
Nosaltres contemplarem una xifra raonable, una xifra perfectament assimilable. És possible doncs, que en aquests propers dies, amb uns ajustos, aquesta consignació sigui prevista a la baixa, no sé, ho acabarem de mirar, però el que està clar és que hi haurà una part doncs, d'ingressos amb la plusvàlua i, per tant, crec que l'hem de mantenir si volem seguir mantenint la qualitat i la quantitat de serveis que estem oferint des de l'Ajuntament de Palamós.
Està clar que haurem d'esperar a veure com evoluciona la sentència, però els municipis del Baix Empordà i també de Catalunya es veuran afectats greument per la immobilització d'aquest impost, que suposava una xifra alta en la seva recaptació.
Parlant d'impostos, Palafrugell augmenta un 2% l'impost de béns immobles i un 5% la taxa d'escombraries. Ho justifiquen dient que s'ha de fer front a més despeses.
Sobre l'IBI, l'Ajuntament assegura que cal apujar-lo perquè han crescut els serveis que ofereix el consistori i les despeses que ocasiona, així com l'augment salarial dels treballadors de l'Ajuntament d'obligació per part de l'Estat. Pel que fa a les escombraries, asseguren que creixerà per culpa del nou contracte d'escombraries. Des de l'Ajuntament ho justifiquen per la necessitat de fer front al nou contracte del servei que ha d'acabar amb les problemàtiques de recollida i de neteja viària.
Això ja ha aixecat les crítiques del PSC.
Des del Partit Socialista parlen de nul·la sensibilitat del govern municipal apujant els impostos i taxes per l'any 2022. El PSC va votar en contra. Creuen que aquesta pujada és irresponsable en uns moments en què les famílies i les empreses ho estan passant molt malament per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària de la Covid-19.
Seguim al Supermatí de Ràdio Capital. Més notícies. Marxem a la Bisbal perquè l'últim ple de l'Ajuntament aquest dimarts va fer un pas endavant per ampliar el CAP, la moratòria, un projecte que s'hauria de desenvolupar en els propers 4 o 5 anys.
El ple ordinari de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà va aprovar per unanimitat una modificació del planejament municipal per qualificar íntegrament com a zona d'equipaments l'illa en què hi ha la Torre Maria i el CAP Doctora Casaponsa. L'aprovació es va fer amb els vots a favor de tots els grups polítics. L'Ajuntament de la Bisbal, doncs, aposta per suprimir la peça residencial enfront al carrer Aigüeta i al carrer Frederica Montseny per tal d'incorporar-lo a la zona d'equipaments i permetre l'ampliació de l'actual CAP i de la vorera de la carretera. Així ho explicava l'alcalde Enric Marquès al ple.
La pretensió, l'objectiu final, és que l'ampliació del CAP arribi fins a la carretera de l'Aigüeta i dotar a la Bisbal de l'equipament assistencial sanitari que en aquests moments necessitem. Hi ha espai de sobres per fer l'equipament sanitari que necessitem i, a més, incorporar-hi algun dels serveis que en aquests moments tenen escampats per la Bisbal.
Marquès també va explicar que la previsió és iniciar ara un període d'exposició pública i que es preveu que d'aquí un any ja es pugui posar l'espai en mans del Departament de Salut.
Si tot va com ha d'anar, amb el termini d'un any podem posar a disposició del Departament de Salut l'espai necessari per l'ampliació del CAP i tenim el compromís del Departament de Salut que en un període de 4 o 5 anys hi haurà el projecte i la construcció feta i acabada.
Així doncs, d'aquí 4 o 5 anys es preveu tenir enllestida aquesta ampliació del centre que després de 25 anys en funcionament s'està quedant petit. Tot plegat, però, requereix expropiacions que ja s'han explorat amb la propietat. És per això que en aquest sentit l'Ajuntament ha previst una partida específica per dur a terme expropiacions com aquesta i d'altres en el pressupost general municipal del 2021.
I no marxem del ple de la Bisbal perquè em va sortir una altra notícia important. El mercat del municipi, el mercat de la Bisbal, tornarà al carrer Ample el proper mes de novembre.
Exacte, aquest és el compromís de l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, segons va explicar ell mateix al ple. El mercat va haver de canviar d'ubicació el juliol de 2019 a causa de la remodelació que es va fer al carrer Ample i no hi ha tornat des de llavors. És per això que en l'últim ple el grup Tots per la Bisbal va demanar a l'alcalde que assegurés el retorn del mercat a la seva ubicació clàssica. Això ho explicava el ple Xavier Dilmé, regidor de Tots per la Bisbal.
I nosaltres sempre hem defensat des de Tots per la Bisbal que el trasllat del mercat del carrer Ample doncs era una cosa provisional i que quan acabessin les obres del carrer Ample el mercat havia de tornar allà. Primer el tema Covid, després no sap ben bé per què, la cosa s'ha anat demorant. El que nosaltres volíem era un compromís ferm per part de l'alcalde i de l'equip de govern de quan tornaria d'una vegada el mercat al carrer Ample. Evidentment amb un altre format, amb un nombre de parades més limitat, etcètera. Però quan tornaria al mercat al carrer Ample?
En resposta a aquesta petició, l'alcalde va contestar que efectivament han conversat amb els comerciants i que ja han fixat una data límit pel retorn del mercat, el 18 de novembre.
Ho hem de parlar amb l'Associació de Comerciants sobre posar un calendari pel retorn al mercat, que en definitiva ens vam proposar que sigui com a més tard el 18 de novembre.
Tot i això, Enric Marquès també ha volgut detallar que el mercat tornarà al carrer Ample, però no com abans. Amb l'efecte de la pandèmia, assegura que hi haurà només un 10% de les parades que hi havia.
No és només unes quantes parades de menys les que iran al carrer Ample. Era un mercat amb doble gruix de parades, per tant, ens podem dir que es queda amb un 10% de les parades que tenia. Això vol dir que la resta de parades s'han d'incloure a lo que és l'àmbit del nucli antic.
D'aquesta manera, la discussió va acabar amb un acord entre Xavier Dilmé i Enric Marquès.
Entenc que hi ha el compromís per part de l'alcaldia que al novembre el mercat serà al carrer Ample.
Sí.
Mira, ja està bé, de tant en tant, un acord entre el govern i l'oposició. I acabarem parlant d'energies renovables. El debat que hi ha al voltant d'aquestes energies renovables, aquests macroparcs eòlics o també solars que es vol instal·lar en diversos punts del país. Recordeu que el govern ha aprovat un decret que intenta organitzar-ho tot plegat una mica. Els ecologistes ho veuen insuficients en relació a les demandes, a les seves demandes. Hem parlat amb la plataforma Albera Lliure Molins. El seu portaveu, Carles Mestre, diu que aquest decret del govern de la Generalitat és insuficient en relació a les demandes de la plataforma i les que fan des de la xarxa per la transició energètica justa. Ens ho explica l'Àlex Cordón.
Segons Carles Mestre, el criteri que des de la Conselleria d'Acció Climàtica s'ha exposat durant els darrers mesos a través dels mitjans de comunicació i que té a veure amb l'acord imprescindible del territori amb els impulsors dels projectes no és cert. El portaveu afirma que tan sols es necessita l'acord amb els propietaris dels terrenys en els quals s'instal·laran les plaques solars i els fonaments dels molins, que són els únics que cobraran per llogar-los. En canvi, sentencia Mestre, el propietari veí al qual li destrossen la finca amb els camions portant les pales dels molins no caldrà el seu vistiplau.
Des de la plataforma Albera Lliure de Molins, creiem que el nou decret és insuficient en relació a les nostres demandes i a les que es fan des de la xarxa per la transició energètica justa de la que formem part. El criteri que des de la Conselleria d'Acció Climàtica s'ha comunicat aquests darrers mesos a través dels mitjans de comunicació de que seria imprescindible l'acord del territori.
No obstant, la plataforma considera insuficient però positiu per espais com l'Albera el que diu el decret sobre evitar l'afectació als connectors ecològics, ja que el municipi compta amb molts d'aquests connectors sense cap protecció i per aquest motiu, des de la LIMO, demanen la declaració de parc natural al territori.
Què més explica en aquest cas en Carles Mestre?
En canvi, si considerem positiu, insuficient, però positiu per espais com l'Albera, el que diu el decret d'evitar l'afectació als connectors ecològics, ja que l'Albera precisament doncs, és un lloc on hi ha molts d'aquests connectors sense protecció i és per això que des de la LIMO precisament demanem la declaració de parc natural.
8 i vaja, un minut i arribarem a les 9 del matí. Avui ens hem allargat una mica perquè teníem una entrevista molt interessant, però ara el que hem de fer, com cada dijous, és parlar de cinema. Ignasi Arbat, bon dia.
Bon dia, què tal?
Perdona, eh?
No, no passa res. L'último duelo, ja està. Fins aquí l'espai.
Fins aquí, ja estem.
Fins aquí, ja està.
Ens podem allargar una mica. Sí, per mi no hi ha cap problema per allargar-nos. Si tu tens algun problema, ho deixem aquí.
No.
Escolta, aviam, fem-ho com sempre. Espera, deixa'm agafar el tràiler, que el tinc aquí. L'último duelo, l'he de tenir per aquí preparat. L'último duelo, el tràiler d'aquesta pel·lícula, que sona així.
There is only one question that matters. Do you swear?
Pel·lícula de Ridley Scott.
Exacte, Ridley Scott, que ja té els seus bons 80 anys. I...
Què dius? 80
anys? Sí, sí, sí. Ridley Scott, sí, sí. No, és que clar, és que Ridley Scott, que porta des d'Ali,